Com cada setmana tornem a bolejar les campanes al nostre campanar. El campanar també dona avui les seves batallades amb alegria, perquè aquest diumenge, quart diumenge de Pasqua, és l'anomenat també del Bon Pastor. El campanar és una realització del Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona i que arriba fins a vostès gràcies a en Santi Grimau, a la part tècnica, i a Montse Sabater i un servidor, Didac Bertran, davant del micròfon. El bellíssim evangeli d'aquest diumenge, anomenat sempre del Bon Pastor, cada any ens porta la incomparable pàgina de Joan. Jo sóc el Bon Pastor. Les meves ovelles escolten la meva veu. Jo les conec i elles em segueixen. Si analitzem les paraules del Senyor, aviat ens adonem de l'enorme riquesa espiritual que amaguen. Aquest «jo les conec» és tot un món d'amor. El verb «conèixer» en la Bíblia, referit a les persones, no és un saber les coses fredament. És un pensar i un conèixer profund, ple d'afecte i d'amor, que porta a una donació total. Per això, escoltem l'Evangeli de la Missa Dominical segons Sant Joan, capítol 10, versets 27 al 30. És una pericope molt breu.
Les obres que jo faig en nom del meu Pare donen testimoni a favor meu, però vosaltres no creieu, perquè no sou de les meves ovelles. Les meves ovelles escolten la meva veu. Jo les conec i elles em segueixen. Jo els dono vida eterna. Mai no es perdran i ningú no me les arrencarà de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot i ningú no podrà arrencar res de les mans del meu Pare. Jo i el Pare som un.
Aquesta perícope és una de les més importants de l'Evangeli de Joan. Però no avancem esdeveniments. Millor que donem la benvinguda a la nostra companya, Montse Sabater, i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Benvinguts i endavant amb la reflexió sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El dia 21 d'abril arribem al quart diumenge de Pasqua. Mossèn Joan Magí, per quin camí d'experiència joiosa de comunió ens condueixen les lectures d'avui?
Pel camí de la llibertat i germanor amb totes les dones i homes del món. Un camí que trenca totes les fronteres i tots els monopolis. El camí és el mateix Jesús. L'ha planificat, l'ha construït i l'ha seguit. Tots podem saber com comença, per on passa i com acaba.
És el camí de la vida de Déu que ell mateix viu i ens comunica. Ens ha creat per a seguir-lo. Ens ensenya a caminar com a pare i mare que és de tots nosaltres.
Els seguidors de Jesús són fills en el fill. Seguim la paraula que ens ha creat i ens restaura contínuament. El Papa Benet XVI ens va dir: els qui creuen, els qui viuen l'obediència de la fe, han nascut de Déu, són partícips de la vida divina, fills en el fill. Sant Agustí, comentant aquest passatge de l'Evangeli de Joan, diu suggestivament: per la paraula existeixes tu, però necessites igualment ser restaurat per ell. Veiem aquí com es perfila el rostre de l'Església, com a realitat definida per l'acolliment de la paraula de Déu que, fent-se carn, ha vingut a fer estada entre nosaltres. Aquesta estada de Déu entre els homes, aquesta tenda prefigurada en l'Antic Testament, es compleix ara en la presència definitiva de Déu entre els homes i les dones en Crist.
Com ens ensenya aquest camí la primera lectura?
El llibre dels Fets dels Apòstols ens presenta Pau i Bernabé proclamant la paraula en la sinagoga d'Antioquia de Pisídia. Jesús es val de la seva veu per a parlar als jueus allí reunits. Hi ha qui escolta i qui no escolta, qui està a favor i qui està en contra, però la paraula no s'atura i trenca la frontera de les diferències religioses. La paraula s'escampa a d'altres pobles i la fe com a resposta l'acompanya com a fruit.
I la segona lectura?
L'autor del llibre de l'Apocalipsi ens ofereix la seva experiència de camí al costat de Jesús. Ens posa al mig de les multituds de totes les nacions, tribus, pobles i llengües reunits, drets davant l'anyell. Mirant-los, aprenem a teixir el vestit nupcial, blanc i festiu que ja ens van preconitzar en el baptisme. Aquells rams i palmes d'abans de la passió ara es manifesten victorioses. El nostre seguiment és encertat. La nostra comunió no té fronteres.
Què ens hi afegeix al text de l'Evangeli?
En el text de l'Evangeli de Joan escoltem Jesús, el bon pastor. És bonic conèixer la seva veu. És bonic sentir-la en la veu dels qui proclamen les lectures. Jesús ens dona la seva vida i ens ensenya a no perdre-la. Jesús ens ensenya a trobar-nos amb tothom qui el segueix, estimant-nos en totes les nostres realitats, reconeixent que tots els qui el seguim formem la seva església. Jesús ens reconeix a tots com a do del Pare.
Aquest passat dimecres, 17 d'abril, el Papa Francesc va fer una nova catequesi en el decurs de les seves audiències generals. Més de 50.000 persones s'aplegaren a la plaça Sant Pere per escoltar-lo. Escoltem-lo ara nosaltres.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo de la Arquidiócesis de Mérida, con su pastor, Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, así como a los venidos de España, Argentina, Panamá, Venezuela, México y otros partidos latinoamericanos. Contemplemos a Cristo sentado a la derecha de Dios Padre para que nuestra fe se fortalezca y recorramos alegres y confiados los caminos de la santidad. Muchas gracias.
I després d'escoltar el Sant Pare, un anunci per aquest diumenge 21 d'abril. A 11:15 del matí, per TV2, dintre la retransmissió de la missa des del monestir de Sant Domènec, a Sant Cugat del Vallès, sostindrà els cants de l'assemblea la coral Santa Rosalia de Torredembarra, dirigida pel mestre Jordi Voltà. A l'Eucaristia, que presidirà mossèn Manuel Vall, com és de costum, hi assistiran a famílies i membres de comunitats cristianes de Torredembarra i d'altres localitats del Tarragonès. Recordem, aquest diumenge a 11:15 del matí per TV2. El proper 13 d'octubre, tothom ja sap que Tarragona serà el lloc d'acollida de la beatificació dels màrtirs del segle XX a Espanya. I per a parlar d'aquest tema tenim aquí a mossèn Joaquim Fortuny, vicari general, i també membre d'aquesta comissió organitzadora, tant a Madrid com aquí a Tarragona. Mossèn Joaquim, quin és l'estat de la qüestió actual?
Bé, estem en marxa, organitzant. Per tant, tenim el lloc i hem començat a preparar. Doncs tenim persones preparant com ha de ser dintre de la situació actual, no? de crisi, doncs, d'una manera austera i senzilla, però a la vegada doncs, elegant i que sigui acollidora d'un acte. Tenim doncs, uns quants equips de persones estan preparant el que són els enteniments, els llocs on es desenvoluparà la celebració, com tot un equip de persones de voluntariat per atendre a tots els que vindran, tota una xarxa, com aquí tenim experiència que hem tingut amb l'any jubilar de Sant Fructuós, Sant Eulogi, i també amb les jornades mundials de la joventut. Hem tingut ocasió de tractar persones, no tants milers com es preveuen ara, però doncs estem ja encaminant les coses per poder atendre molt bé a tots els que vindran i poder passar uns dies molt agradables.
Els mitjans de comunicació han especulat sobre el lloc on es farà aquesta celebració. Ja podem dir un lloc concret?
Sí, ja s'ha determinat que el lloc de la celebració serà el Complex Educatiu Tarragona. Ja fa dies que estava parlat, però ens faltava l'autorització formal, i ja la tenim, i per tant ja es pot dir oficialment que el lloc de la celebració és el Complex Educatiu de Tarragona.
I aleshores es pot parlar també de que aquesta celebració durarà diversos dies, és a dir, que hi haurà una prèvia, diguem-li, vetlles i altres...
La celebració, pròpiament, és el dia 13, ja, que és a les 12 del migdia, que hi ha la celebració de la beatificació i eucaristia, i el dia anterior hi ha unes vespres solemnes a la catedral amb dues representacions de la Passió de Sant Fructuós, que l'Associació Cultural Sant Fructuós prepara amb molta il·lusió per tots els que vindran i els que som aquí també, no? Hi haurà una representació abans i una altra després, donat que hi haurà una afluència, doncs, de persones molt gran, i en lloc, la previsió, perquè encara s'ha de formalitzar, doncs, moltes coses, però la previsió és que es faci al Tarraco Arena, i segurament que n'hi haurà una altra representació el divendres, el dia abans. Això encara s'ha d'acabar de preinfilar tot, eh? Però doncs, en principi està pensat que sigui així.
Una darrera pregunta, mossèn Joaquim. És gairebé la pregunta del milió. Ho dic perquè alguns mitjans de comunicació han especulat amb la possible vinguda del Sant Pare. Què hi ha de cert de tot això?
El cert que hi ha, no ho sé. Jo el que sí sé cert, no es pot dir mai quasi res de les coses que no depenen de tu. El que puc dir és que ho estem preparant tot, comptant que el Sant Pare no vindrà. O sigui que s'ha parlat, no?, des de la conferència, s'ha parlat amb el cardenal Angelo Amato, que és el prefecte de la Congregació de les Caus dels Sants, que és el que va delegar el papa Benet, i actualment sembla que l'ha confirmat el papa Francesc, el papa actual. Llavors, és cert que el senyor arquebisbe, en una carta de felicitant-lo, li comentava que aquí a la nostra arxidiòcesi tindríem aquesta magna celebració de beatificacions, certament la més gran de la història, amb tot el que comporta, és el final de l'any de la fe de l'Església d'Espanya, i per tant és un acte important, i per tant serà present, no?, tota l'Església, tota la Conferència Episcopal Espanyola. Bé, doncs el senyor arquebisbe expressava, no?, estaríem molt contents si vingués a presidir aquesta celebració, això sí que és veritat, com ha dit el senyor arquebisbe, no? Però no hi ha més, no? Llavors, el més probable és que el Sant Pare no vingui, perquè, bueno, si segueix el que és costum, les beatificacions es fan a cada lloc, no les fa el Sant Pare fa les canonitzacions i es fan a Roma, i per tant els criteris en tota aquesta qüestió doncs són aquests. Ell els pot canviar, certament. Ara, seria molt estrany que en molts pocs dies que fa, que és papa, i que doncs, suposo que està prenent contacte amb els dicasteris, amb les congregacions, i segurament hi ha moltes coses que potser s'hauran de canviar, però doncs, sembla que fer un acte així també és sortir molt de les normalitats i de com funcionen les coses. Per tant, probabilitats, 100%, mentre no ens contestin formalment, no. Però jo crec, no?, en el meu cor, i si ho dic, que el Sant Pare no vindrà.
Bé, en qualsevol cas, com que, si Déu vol, tindrem ocasió per anar parlant de tots aquests temes periòdicament, doncs ja anirem assabentant-nos del que està passant. Bé, moltes gràcies a mossèn Joaquim i molt bona feina.
Moltes gràcies. Bé, estarem en contacte.
I ara és el moment d'escoltar la glossa setmanal del nostre pare i pastor, el senyor arquebisbe, la qual tracta sobre la veritat i la bellesa de la fe.
Els quatre vents. Un comentari de monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Una cita famosa d'un autor clàssic, Fyodor Dostoyevsky, diu: «La bellesa salvarà el món». Joseph Ratzinger, quan era cardenal, comentant aquesta sentència, va relacionar la bellesa amb la fe dient: per tal que avui la fe pugui créixer, hem de portar nosaltres mateixos els homes i dones amb qui ens creuem entrar en contacte amb la bellesa. Fins aquí la cita del cardenal Ratzinger en aquell moment. En efecte, la bellesa de certes manifestacions artístiques, com la música gregoriana, les pintures religioses conservades a través dels segles, són testimoni de la veritat d'unes creences i conducte per assolir la fe a través dels sentiments. Però, sobretot, és a través de l'observació de la conducta dels cristians com el món es convencerà en relació amb Crist. Veiem, per exemple, el testimoni dels màrtirs dels primers temps. Moltes persones de la societat pagana del món antic es deien: «Això que prediquen no sols és vell, ha de ser veritat». I quan la gent se sorprenia de la conducta dels primers cristians i es deia: «Mireu com s'estimen», aquesta admiració era testimoni de la veritat. Actualment hi ha un cert menyspreu de la bellesa, no només de la formal, i aquí cal recordar en el terreny de la moda un espot publicitari que deia: «L'arruga és vella», potser és cert, depèn dels gustos, sinó en el terreny més profund de la bellesa de la veritat. Es menysprea la veritat mateixa i hi ha qui pensa que pot ser inabastable i fins i tot perillosa. Un personatge creat per Umberto Eco, El nom de la rosa, estaria a les antípodes de Dostoievski en exclamar: «L'única veritat consisteix a aprendre a alliberar-se de la passió malaltissa per la veritat». Buscar la veritat pot ser una passió malaltissa? O seria, en tot cas, tractar d'imposar la veritat a altres amb pressions o amb violència? Però com renunciar a buscar? Si no la busquéssim, faríem inútils tots els debats i totes les investigacions. No eliminaríem la teologia, sinó la ciència. Certament, per assolir-la, fer, cal conèixer Déu. Ens fiem de les seves obres, de la seva paraula, de la mateixa manera que tenim confiança i fe en una persona si la coneixem i, més encara, si l'estimem. N'hi ha que pensen que tractar de la fe és com ficar-se en un cercle viciós. No és així. Passa com amb l'amor humà. Primer es coneix una persona, després se l'estima, i aquest amor ens porta a voler saber-ho tot d'ella. És a dir, el coneixement ens porta a l'amor i aquest amor ens condueix a voler tenir un coneixement més ple. Adéu al coneixement per la bellesa del món creat i perquè el trobem encara que en penombra dins nostre. Ens val per donar-li gràcies i començar-lo a tractar. El tracte condueix a estimar-lo més i a conèixer-lo millor. Aquest és el punt d'encontre de la bellesa, de la veritat i de la fe. Adéu-siau.
Sovint parlem de lleis, de normes, de reglaments, i potser ens oblidem que, de fet, només hi ha una llei, la de l'amor a Jesucrist, per a tots els que volem treballar pel proïsme. Si estimem Jesús, ens obrirem a l'apostolat. La preocupació social forma part d'aquest apostolat. Per això, saludem novament a la Montse Sabater i també a mossèn Ricard Cabré, que ens oferirà tot seguit el seu comentari.
Mossèn Ricard Cabré, estem en temps de Pasqua. Pasqua vol dir alegria, esperança, glòria. Em pot dir com poden celebrar la Pasqua tots aquells que viuen angoixats per circumstàncies adverses o per fortes contrarietats econòmiques?
Certament, no és fàcil superar determinades situacions que ofeguen la vida i esmussen il·lusions. Però cal dir que, encara que no ho sembli, això és precisament Pasqua. Crist, per arribar a la resurrecció, va haver de passar pel tràngol de la seva passió, trànsit esgarrifós que el va convertir en una desfeta i un barrac d'home. Semblava un final horrorós, desconcertant, però aquest no era el punt final. Amb la seva passió ens ha obert a nosaltres les portes de la vida. Però ell mateix també, perquè el Pare l'ha ressuscitat d'entre els morts i l'ha fet hereu d'una vida immortal. Era un camí aspre que s'obria una llum immarcessible, i a una felicitat eterna per a ell i per a tots nosaltres. És a través de la creu que Crist arriba a la plenitud i a la joia eterna.
I amb això què vol dir? Que no té importància el sofriment, ja que desemboca en un món ple de joia i de pau, i per tant que ja està bé que l'home sofreixi, perquè amb això podríem dir que es guanya un bon jornal?
I tant, si té importància el sofriment, però no pas per pensar que l'haguem de cercar, i ni tan sols tolerar. sobretot si es tracta del sofriment dels altres. Déu no ens ha fet pel dolor, ni per la dissort, sinó per la llibertat i la felicitat. El nostre Déu no recrea en el sofriment de l'home, com ho feien els déus del paganisme. El pare tampoc recreava en el sofriment del seu fill. Tots plegats, hem de lluitar contra tota mena de dolor. Avui són moltes les persones que sofreixen per la tirania dels poderosos que carreguen sobre les espatlles dels més pobres el pecat que cometeren els financers per manca de previsió o per un afany desorbitat de guany. Pasqua seria que de veritat es convertissin i cerquessin altres camins per resoldre el problema que ells mateixos han creat. No, no està bé que l'home sofreixi i menys que sofreixi injustament. Nosaltres ens revoltem contra tota mena d'injustícia. Pasqua vol dir pau i fraternitat. Vol dir una unió d'acords i d'esperances. Vol dir llibertat i amor. I, per tant, res d'enfrontaments dels uns contra els altres. Crist, amb la seva mort i resurrecció, inaugurava el regne de Déu a la Terra i, per tant, obria camins de pau i de felicitat per a tots.
Aleshores, què hauríem de fer per a celebrar dignament la Pasqua?
Mira, aprendre a mirar més enllà. No ofegar-nos en la situació actual. Engendrar esperança en aquells que pràcticament ho han perdut tot i lluitar amb totes les forces per canviar aquest món. Pensar, per altra banda, que el sofriment no és inútil perquè ens uneix al Crist sofrent i ens poleix interiorment. I creure que ni la passió ni el sofriment no són pas l'últim capítol de la història. Caminem de cara a la llum, de cara a la vida, de cara a la felicitat, i una felicitat que res ni ningú no ens podrà arrabassar. Sense la Pasqua no hi ha res que tingui sentit. Amb la Pasqua del Crist tot adquireix una nova dimensió i la vida, en majúscules, esdevé la nostra herència definitiva. Ens cal anar sempre per la vida amb un cant als llavis i una esperança fonda en el nostre cor i esdevenir a la vegada per tots els nostres germans testimonis de pau i de llibertat. Amb Crist ha començat un món nou. L'amor ha triomfat sobre l'odi i l'enveja, la veritat sobre la mentida i l'engany, la joia sobre la tristesa, la justícia sobre tota mena d'opressió, la pau sobre tot intent de guerra. Aquest és el món que Crist ha inaugurat i que voldríem que fos el nostre món. Decididament, Déu està a favor nostre. Abba, Pare nostre i Pare de tots, esperança nostra i esperança de tots, salvació nostra i salvació de tots, avui i per sempre. Amics, fins un altre dia, si Déu plau, moltes gràcies per la vostra atenció.
A l'Evangeli d'aquest diumenge hem vist que la fidelitat a la paraula i l'amor a la divina persona de Jesucrist porta indefectiblement el seu seguiment. El bon pastor defineix les seves ovelles com a seguidores seves. Per això, no hi ha tret de Jesucrist que no vulgui el cristià fer-se el seu. Estima, com Jesucrist. Treballa, com Jesucrist. Pateix, com Jesucrist. Resa, com Jesucrist. I fent-ho tot com Jesucrist, seguint-lo així, es compleix en el cristià fidel el que li han sentit dir al Senyor, que és una ovella que no camina mai perduda, sinó que roman sempre a l'Església on té ben segura la seva salvació. I el temps passa, i les nostres estimades campanes ens ho recorden. Amics i amigues del campanar, els emplacem a retrobar-nos, si Déu vol, en aquest mateix punt del dial, d'aquí 7 dies. Mentrestant, els deixem en companyia d'un fragment d'una sinfonia de Mozart. Oi que la coneixen? Efectivament, és una versió de la sinfonia número 40 de l'immortal Wolfgang Amadeus Mozart. I ara sí, posem el punt i final per avui. No sense abans desitjar-los-hi una molt feliç setmana a tothom, recordant que al mig trobarem el dimarts, el 23 d'abril, és a dir, la Diada de Sant Jordi. Bona Diada del Dia i la Rosa i fins la setmana que ve, si Déu vol.
Ràdio Estel.